Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia assolellat, però gens calorós. El cel continua amb absència de núvols, però la temperatura màxima baixa respecte a ahir.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ja us ho ampliarem al llarg d'aquests dies perquè, òbviament, volem comprovar que sigui una tendència i no fruit d'una flor d'un sol estiu, o d'una sola flor d'estiu, millor dit. Però ja us avanço ara que els debats electorals que estem emetent aquesta setmana, des de divendres passat, amb motiu de les eleccions del proper 26 de maig, estan, en el pitjor dels casos, estan triplicant l'audiència d'aquesta emissora, tant a través de l'streaming d'internet com a través del Facebook Live i també a través del nostre web. El debat d'ahir de Platja d'Aro ja té més de 1.000 visites, és a dir, més de 1.000 persones només a través del Facebook Live en format vídeo han vist el debat que vam emetre ahir sobre Platja d'Aro, amb els alcaldables de Platja d'Aro. Insisteixo, ampliarem aquesta informació a mesura que avancin els dies i que puguem contrastar que això realment segueix sent així, però vaja, realment està sent un veritable èxit aquests debats electorals que estem organitzant des de Ràdio Capital. Us anirem informant de com evoluciona també, òbviament, aquesta campanya electoral que us estem explicant des del primer dia en primera persona i des de primera línia. Són les 8 del matí, 2 minuts. Aquí comença el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio a punt per explicar-vos les notícies més pròximes. Ahir vam emetre el debat electoral de Castell-Platja d'Aro des de l'hotel Mas de Torrent. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Els 8 candidats de l'alcaldia Castell-Platja d'Aro s'han vist les cares al debat electoral de Ràdio Capital per parlar de temes com el model comercial i turístic del poble, però també dels joves, dels habitatges socials i de la participació ciutadana.
D'aquí un moment, crònica extensa sobre aquest debat que vam emetre ahir en relació amb el municipi de Castell-Platja d'Aro. I encara en clau electoral, l'acció municipal per Mont-ras aposta per despertar l'oferta turística a través dels recursos naturals, Eugènia.
Plantegen fer-ho amb tres eixos: el senderisme, el cicloturisme i el turisme rural. Martí Sabrià, alcaldable de la formació, considera que el patrimoni que tenen és una oportunitat excel·lent per despertar l'oferta del municipi basada en el turisme tranquil.
Les 8 i 3 minuts, Ricard Font, l'exsecretari d'Infraestructures de la Generalitat, declara al judici que no van rebre cap sol·licitud pertinent per permetre atracar el Movidada a Palamós. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. L'actual president de Ferrocarrils de la Generalitat va assegurar que no es va fer el tràmit a través de la plataforma d'Ueport, ni tampoc es va recórrer una disposició addicional de la llei de ports que permetria que el ministre de Foment autoritzés el seu atracament directament per causes d'interès general.
Això, òbviament, relacionat amb el judici, el procés. I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat a través de Twitter que presentaran una denúncia des del mateix govern pels enfrontaments d'aquest cap de setmana al poble de Verges. I, mentrestant, la CUP vol denunciar els atacs patits ahir per part de l'extrema dreta a Verges i mostrar el més absolut suport als veïns i veïnes del municipi, Eugènia.
S'ha convocat una concentració el proper dissabte 18 de maig a les 5 de la tarda per tal de fer un front comú contra el feixisme i per exigir que la Generalitat posi mesures contundents per posar fi a les accions de l'extrema dreta.
I el que dèiem, el president Quim Torra ja ha dit que la Generalitat es presentarà una denúncia contra aquests fets. Un nen de 7 anys truca als Mossos per denunciar agressions del seu pare, Maria Monteis.
Bon dia. Ha passat a Sant Feliu de Guíxols, on l'infant, amb l'ajuda d'un veí, va aconseguir trucar als agents de seguretat per alertar-los que ell i la seva mare estaven patint agressions per part del seu pare.
I Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà signa un conveni de col·laboració amb l'Associació de Dones de Palamós.
Bon dia des de Palamós. L'objectiu d'aquest acord és que les dones disposin de millor informació a fi de prevenir malalties i millorar la seva salut. De seguida expliquem com.
Doncs, efectivament, de seguida explicarem com i de seguida us ampliarem també aquesta informació que us avancem ara en titulars. Arriba la quarta edició de Xics Gastronòmics de Castell-Platja d'Aro, Segaró, Maria.
La quinzena gastronòmica infantil tindrà lloc del 18 de maig al 9 de juny. i pretén conscienciar els infants i les famílies sobre la importància dels aliments per prevenir malalties com l'obesitat.
I ahir es va presentar el 27è míting internacional d'atletisme i primer campionat de Catalunya juvenil, que reuneix a Palafrugell gairebé 700 atletes, Dani Pagès.
Bon dia des de Palafrugell. Les dues proves es duran a terme el proper dissabte 18 de maig a l'estadi municipal de Palafrugell i es preveu que reuneixin prop de 700 atletes.
Gràcies, Dani Pagès. Aquestes són les notícies que us explicarem de manera ampliada al llarg del supermatí. Un supermatí que, com sempre, acabarà amb un repàs a la previsió meteorològica i també un repàs a alguna de les activitats culturals de casa nostra que avui passa per Platja d'Aro, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us convido a descobrir el que s'amaga al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, on s'hi exposen una trentena d'escultures de José Luis Pascual.
Doncs veurem què més ens depara aquesta activitat cultural. I previsió meteorològica, tot seguit els detalls d'aquesta previsió d'un dia amb sol, però sense cap tipus de calor. Albert Aparicio, és així?
Bon dia. Continuem un dia més parlant de domini del temps assolellat. A partir del migdia, el vent dominant serà de gregal, amb força entre feble i alguna ratxa moderada a la costa, que farà que la temperatura màxima avui difícilment superi els 20 graus a l'interior i assolint entre els 17 i 18 graus a la zona costanera. Demà encara gaudirem d'una jornada en conjunt assolellada, però divendres canvia el temps, baixa la temperatura i arriba enruixat.
Doncs arriben ruixats de cares al cap de setmana i abans volem fer un cop d'ull, com sempre, o com fem habitualment, a les temperatures de casa nostra, que es mantenen estables entre els 11 i els 13 graus. 12,8 graus a Albons, en tenim 13 a Begú, en tenim 13 a Palafrugell, en tenim gairebé 12 a Corçà, gairebé 13 a Palamós, 14 graus a Sant Feliu de Guíxols, que és la localitat que registra la temperatura més alta, i la temperatura més baixa de la comarca la trobem a Verges, on ara mateix hi tenen 6,4 graus. Graus de temperatura. Escombrada per les temperatures de casa nostra, fem una petita pausa i tornem de seguida. Ja podeu trobar els punts de venda habituals al número de maig de la revista de Palafrugell. En aquest número, els diferents alcaldables desvetllen alguns dels eixos principals dels seus programes electorals. No només parlen de política, també ens expliquen algunes de les seves preferències més personals. També hi trobareu un especial amb informació sobre les diferents colles que presenten carrosses i comparses inèdites al Carrusel Costa Brava. Us avancem tota la programació prevista per les festes de primavera. I, com sempre, les seccions habituals. La revista de Palafrugell és el vostre quiosc o llibreria. No us la perdeu. I si voleu, us la portem a casa. Feu-vos en subscriptors telefonant al 652 82 97 47.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Passen 8 minuts de les 8 del matí.
26 de maig, 2019. El Baix Empordà decideix el seu futur. Eleccions municipals 2019.
El debat electoral de Castell-Platja d'Aro 2019 s'ha més a Ràdio Capital aquest dimarts al vespre amb la presència de tots els candidats i candidates a l'alcaldia. A Ràdio Capital hem organitzat 10 debats electorals amb els 8 municipis més grans en l'àmbit econòmic i de població i també un debat a Pals i un a Begú, que són, diguem-ne, el primer és el casa nostra i el segon creiem que és prou rellevant des del punt de vista turístic, econòmic i informatiu com per organitzar-lo un debat. En el debat d'ahir de Castell-Platja d'Aro s'han aprofitat per parlar dels temes més importants al municipi en aquest moment. La proposta dels diferents candidats de cara al model comercial i turístic, però també els joves a la vila, la participació ciutadana i els serveis municipals. Aquest és el debat amb més participants que hem tingut de moment en aquesta emissora, Gerard.
A l'estudi de Ràdio Capital de l'Empordà instal·lat a l'hotel Mas de Torrent, els 8 candidats a l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro han debatut sobre els temes més interessants pels vilatans. Amb la presència de Joan Giraut, Junts per Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, del Partit dels Socialistes, Montse Rovira, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, també amb la presència de Pedro Torres, de la Vall d'Aro, En Comú Guanyem, acompanyats també de José Luis Villa, cap de llista de Ciutadans, i Sebastián Mateo, del Partit Popular. Al debat també hi ha hagut la representació d'Adrià Taulet, de Som Castell-Platja d'Aro, Tots per l'Empordà, i finalment de Podemos, amb José Luis Lara.
I Gerard, aquests 8 candidats han començat amb una pregunta per cadascun dels candidats sobre la seva opinió de la legislatura.
Eleccions municipals 2019.
Destacant una part positiva i una part de negativa després de 4 anys més de govern de Joan Giraud, però a banda d'aquesta primera escombrada d'opinions, com ha evolucionat aquest debat?
Doncs ha estat un debat amb forces interpel·lacions. Amb el debat iniciat, els 8 alcaldables han explicat quines són les seves propostes de cara al model turístic, però també comercial. Pedro Torres, de la Vall d'Aro en Comú, ha destacat que actualment el petit comerç a Castell-Platja d'Aro s'ha vist afectat per les franquícies de grans cadenes internacionals. També aposta pel comerç que fomenta els productes locals.
Estamos obviamente comprometidos y creemos que una de las grandes soluciones o pequeñas soluciones, pequeñas grandes soluciones, puede ser una apuesta por el comercio de proximidad, un comercio que ha sido el que ha mantenido tanto en inserción laboral como en economía al municipio de Castell-Platja de Segaró, un comercio que se ha visto afectado por la llegada de las franquicias y el aumento de costos de los espacios que eso comporta a los pequeños comerciantes de este municipio. Creemos que algo que deberíamos de trabajar sería aquel comercio que puede venir trabajado a través de fomentar lo que nosotros comentamos, la paellería del Valdaro. Es decir, los productos de calidad que salen de nuestro territorio.
Maurici Jiménez, del PSC, ha sigut el primer en posar xifres damunt de la taula. Amb l'estudi que s'ha realitzat, només un 8% dels locals són de grans franquícies. Però el problema no és el percentatge, sinó que aquestes superfícies augmenten el preu dels lloguers. En canvi, l'actual alcalde Joan Giraud ha destacat que és cert que existeix aquesta problemàtica i han remarcat la gran quantitat de botigues de roba que hi ha a Castell-Platja d'Aro, però també ha defensat que les galeries també compten amb comerç local.
És cert que tenim molta oferta de roba de vestir, però potser no en tenim tanta d'equipaments per la llar o altres elements complementaris que poden anar arribant. Tenim un potencial a les galeries que salva el petit comerç enfront de les franquícies que estan a tot arreu, a tots els centres comercials. Nosaltres, en el nucli de Platja d'Aro, tenim aquest avantatge.
8 del matí i 12 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I estem repassant el debat electoral que vam emetre ahir sobre Castell-Platja d'Aro, un debat on no només es tractava de tenir botigues de comerç local, estàvem parlant en clau comercial, sinó també de treballar una mica pel municipi.
Sebastián Mateo, del Partit Popular de Catalunya, ha aprofitat l'oportunitat per explicar que la seva nova àrea 360 s'encarregaria d'impulsar un nou sistema de treball al municipi.
Hay que impulsar y hay que mover un nuevo sistema de trabajo en Playa de Aro, pero todo esto lleva a una conclusión, y es que todo esto tiene que ser una especie de reloj que funcione todo junto. La estacionabilidad del turismo también es importante, poderla alargar o dinamizar el sector económico, poder ampliar nuestro calendario de actividades.
Una estacionalitat que també ha explicat José Luis Lara, de Podemos, on, si no hi ha cap interès possible, no és gens atractiu mantenir l'establiment obert fora de temporada. Segons José Luis Lara, cal procurar que els veïns tinguin feina tot l'any, com ha proposat de cara a les eleccions municipals.
Tenemos que procurar que la gente nuestra principalmente sea la que tenga trabajo estable todo el año. Y eso hay que ayudar a que el comercio pueda abrir los 365 días, que es nuestro lema. Si para ello no es atractivo abrir en febrero, evidentemente cerrarán su negocio, cerrarán su bar, cerrarán su hotel.
José Luis Villa, de Ciutadans, hi està d'acord i proposa que els habitants i comerciants de tot l'any tinguin més avantatges fiscals.
Da igual que sea un hotel de 5 estrellas que un camping del camping Valdaro o el camping que sea, el Rimbao, me da igual.
Un hostal.
Lo que sí que tenemos que intentar es motivar de alguna manera los intereses y sobre todo potenciar mucho al que abre todo el año. Porque el que viene y abre un mes, o es que ya le va bien, o ya tiene bastante.
En canvi, un dels projectes que ha destacat Montse Rovira, d'Esquerra Republicana i única dona alcaldable, és la peatonalització de l'avinguda i del centre de Platja d'Aro.
Sí, senyor Villa, la milla d'euro, però vull dir, és la que ens acaba portant també tots els visitants pràcticament a Platja d'Aro. Hauríem de ser capaços també de posar-nos les piles i fer un estudi i intentar doncs, tirar endavant la peatonalització del centre de la Platja d'Aro, com vostè deia, des del Viena fins la farmàcia Sala. En aquí hem de treure els cotxes, hem de treure el fum del centre de la platja d'Aro, perquè la gent que estigui sentada dinant, passejant i tal, no hagi d'estar menjant cotxe tot el sant dia. I trobarem solucions, però s'ha de fer, s'ha d'abordar, poder no serà del gust de tothom, però és una cosa que creiem que si beneficia la majoria, segurament ho encertarem.
Una proposta que el candidat de Ciutadans també ha aprofitat per llançar, remarcant que cal tancar el passeig central. D'aquesta manera, els ciutadans es podran passejar tranquil·lament també pel passeig marítim de Platja d'Aro. Mentre que Joan Giraut ha remarcat com la ironia del debat ha anat evolucionant de criticar les grans franquícies a la falta de voreres més amples per poder passejar davant dels espais comercials.
És un contrast curiós, que sembla fa una estona semblava que tota la problemàtica del comerç, concretament de Platja d'Aro, estava a la milla d'oro, i ara sembla que la solució és fer les voreres més amples perquè s'hi concentri més gent. Si realment la milla d'oro era el problema, acaba i vámonos, acaba-se i vámonos, perquè ja no anirà ningú ni les galeries ni enlloc més. Fet aquesta ironia, si em permet, evidentment, sóc partidari de que les voreres s'amplien.
Un quart i un minut de nou. L'alcaldable de Junts per Castellplatja d'Aro i Segaró s'ha encarregat de tancar el torn sobre el model comercial que volen els diferents candidats de cara a les municipals a Castellplatja d'Aro.
Aquí és on el debat electoral Castellplatja d'Aro 2019 ha evolucionat cap als ciutadans i quins serveis necessiten. Les diferents propostes dels diferents alcaldables de cara a millorar la vida dels vilatans, on es pot destacar l'Adrià Taulet de Som per la lluminària pública.
Hi ha moltes vegades que plou i estem setmanes i setmanes sense llum. Després nosaltres des de Som sí que ens comprometem a afegir més llum perquè sigui és una demanda feta tant a la zona del Ridaura com a la zona del Mau com a la zona de Passeig Marítim i a les zones de Segaró i Castell d'Aro, i a més que aquesta llum funcioni els 365 dies de l'any.
En canvi, José Luis Lara ha criticat que actualment són 11.000 habitants a Castellplatja d'Aro i Segaró. Cal preveure el futur. Ha explicat que cal estar preparats i per quan hi hagi més habitants, perquè actualment ja hi ha gent d'altres municipis que ve a Platja d'Aro per treballar i que falta educació a l'escola. Tot i que Joan Giraut ha destacat que tot està previst i l'escola és actualment d'un alt nivell d'excel·lència.
El plantejament de les escoles actuals cobreix perfectament les necessitats actuals i, a més, com molt bé ha dit la senyora Rovira, amb la previsió de creixement. Tenim un centre de les llars d'infants, la Casa Lila, que això ho té molt pocs ajuntaments, és un tema també prioritari. Tenim una situació escolar amb un pla d'excel·lència que és...
Excel·lència.
Perdó.
Según las últimas estadísticas, en Playa d'Aro más de 1000 y pico personas no tienen ni la ESO. Y 2000 y pico solo han llegado al primer nivel de estudio. No tenemos una excelencia educativa en Playa d'Aro.
Mentre que sí que ha destacat que un dels problemes principals per la lentitud de les administracions són els habitatges socials. A Castellplatja d'Aro no s'ha fet cap durant 4 anys, com ha denunciat Lara. Però Giraut l'ha respost que s'està a l'espera de la urbanització de l'Eixample Castell per poder fer habitatges socials. Una conversa que s'ha anat refredant per tornar a parlar dels serveis com el de les escombraries, on Pedro Torres, de la Vall d'Aro en Comú, ha defensat el porta a porta.
Implementar nuevas formas de servicio de basura que den mejor especialización. Y para eso, la recogida puerta a puerta puede ser uno de los ejemplos en el cual nos conlleve a tener un espacio, un territorio mejor, con mejor limpieza. Vamos a buscar el trasfondo de cuál es la solución que dejamos a nuestros hijos, a nuestros herederos, y no agotar las posibilidades de un territorio que lo tenemos agotado y que difícilmente o fácilmente lo estamos degradando.
I la proposta d'equipaments per part de Maurici Jiménez del PSC de cara als propers anys.
Treballar els serveis d'atenció a la persona d'aquesta manera significa que les coses funcionen. La gent vol proximitat, vol un tracte humà, i significa que hem de treballar en xarxa per poder un servei, per poder donar-nos un servei, diguéssim, molt millor de cara a la... I per últim, i tanco, equipaments municipals. Hem tancat el pla d'equipaments municipals al final d'aquest mandat. I per tant significa que tenim un pla per als propers 25 anys per dotar a casa nostra, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, dels equipaments, no només que les persones es diuen que necessiten per poder desenvolupar la seva vida en el dia a dia, sinó que en el proper creixement que podem sobtar i que podem tenir en els propers anys, doncs sigui realment l'equipament necessari perquè la vida es pugui desenvolupar.
Una oportunitat que Montse Rovira ha aprofitat per explicar diferents propostes que porta Esquerra Republicana al programa electoral.
Adreçat als joves, nous models de convivència per gent jove, com ara el cohabitatge cooperatiu en sessió d'ús, volem crear l'oficina del defensor del ciutadà i que hi hagi un ens que faci d'intermediari entre les queixes ciutadanes i el propi ajuntament. Pel que fa al municipi sostenible i serveis i escombraries, hem dit també, apostem per l'impuls del reciclatge 5.0 mitjançant l'ús de contenidors intel·ligents i caminar cap a una taxa flexible, segons les escombraries que tu generis o que tu reciclis.
Un quart i cinc minuts de nou del matí, Déu-n'hi-do.
Eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital.
Us estem explicant, estem fent el resum del debat que vam emetre ahir amb els alcaldables de Castell-Platja d'Aro, Sagró. Debat que va donar molt de sí. No endebades, ho explicàvem al principi d'aquest programa, ja té més de 1.000 espectadors que s'acumulen a través de la xarxa on vam emetre aquest debat en format audiovisual. Més coses, la municipalització dels serveis ha estat un dels temes més interessants d'aquest debat. De fet, del contracte d'escombraries s'ha acabat parlant d'antigues concessions de l'Ajuntament a diferents empreses, una d'elles amb molta relació amb José Luis Lara, que ha convertit el debat en un cara a cara amb Joan Giraut, actualment l'alcalde de Platja d'Aro.
Cuando se hizo el concurso de la limpieza de los edificios públicos, sí, en la empresa que yo trabajaba hace unos años, sí, yo mismo, que soy experto en eso, le dije a mi empresa que no presentara oferta, porque era temeraria. ¿Qué pasó con la empresa que vino? Que lo primero que hizo fue reducir las horas a las trabajadoras del colegio, eso es tan real como es así.
Usted está barrayant churras con merida.
No, perdona, es imposible
hay una cosa, debate.
Sí, no, es temerario, una oferta. ¿Qué hizo la empresa de limpieza? ¿Qué hizo la empresa de limpieza que se lo quedó? Lo primero que hizo fue reducir las horas de las trabajadoras del colegio. Y eso lo sabe usted también.
¿No?
No. Si lo preguntamos a las trabajadoras.
Lo que fan les empreses és d'acord amb el contracte en què han estat adjudicats i compleixen, sí, el que hi ha.
Vale, a partir d'aquí,
si hi ha alguna cosa que no funciona, el que s'ha de fer és denunciar-ho.
No, queda claríssim
que... És l'Ajuntamiento
que tiene que procurar que los trabajadores que trabajan en esas empresas también estén bien.
Queda claríssima la divergència.
L'Ajuntamiento ja fa la seva feina, i si no la fa...
¿Por qué se quita una hora que acabamos dobles?
¿Pero
por qué se eliminaron?
Yo no le puedo contestar ahora.
Si usted que es el alcalde no sabe las horas que se eliminaron.
Yo no le puedo contestar.
Yo hice la oferta. Yo personalmente hice la oferta.
Usted está afectado por la oferta. No.
Déu-n'hi-do, nivell de tensió. Debat que no ha acabat sense abans destacar la participació ciutadana al municipi. El debat electoral de Castell-Platja d'Aro ha posat sobre la taula la poca participació a les eleccions municipals del 2015, però Castell-Platja d'Aro està també un dels primers municipis en tenir uns pressupostos participatius.
Una proposta que Maurici Jiménez creu que és bona, però que cal consolidar de cara a les properes legislatures.
Primer, consolidar els espais d'escolta activa que s'han creat. I segon, crear-ne de nous. Nosaltres pensem en dues figures molt clares. La primera, el Consell de Nuclis. Entre Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró han de tenir un altaveu específic. La segona, dintre de tots aquests òrgans de participació que al llarg d'aquests 4 anys hem proposat, ens ha faltat un volum de veu important de la part jove. Per tant, creiem que fa falta un Consell Jove.
Adrià Tauler de SOM ha volgut involucrar tot el municipi i no només una part afectada, perquè, com diu, reben queixes de que la gent no se sent cridada en alguns motius.
Tot això que dius està molt bé, però ampliar-ho sortint de la zona de confort de l'Ajuntament, que és que hi participi absolutament tot el poble i no només aquelles persones que, diguéssim, envolten l'àrea més propera i l'àrea més de proximitat, i que aquelles persones que són d'unes idees més discrepants també tinguin la seva veu, perquè per el que ens arriba a nosaltres i així ho palpem, hi ha gent que no se sent cridada.
Mentre que Pedro Torres ha apostat perquè la gent sigui conscient del que està votant i quin és el motiu de la participació ciutadana.
Que hay que buscar una forma de que la sociedad, toda la sociedad, desde la sociedad juvenil hasta la gent gran, trabaje de forma voluntaria, alternativa y sobre todo convencida de un proyecto que es un proyecto de futuro, que es el hecho de gestionar, porque somos meros gestores de un bien público, aquello que nos tiene.
L'interès generat i les crítiques dels candidats per la poca dotació econòmica, actualment de 150.000 euros, dels pressupostos participatius, han portat a Joan Giraut a reaccionar. De cara a futures oportunitats, no descarta l'augment de la partida i d'imposar els resultats per damunt d'altres projectes.
Uns pressupostos participatius, els quals doncs, se li ha posat una cotació que puc estar d'acord amb el que amb les opcions que plantegen incrementar-la. No té cap problema perquè s'incrementi. L'Ajuntament pot prioritzar perfectament el resultat d'una consulta de pressupostos participatius.
El debat ha servit per posar algunes propostes electoralistes damunt de la taula. Els 8 candidats de Castell-Platja d'Aro han aprofitat per explicar què esperen fer després de les eleccions municipals del 26 de maig. Tot i això, la majoria del debat s'ha centrat en les crítiques a accions del passat.
I aquest vespre, 8:45, Ràdio Capital torna amb un nou debat. Aquesta vegada toca el torn per la Bisbal d'Empordà. La cosa també promet. Els candidats a l'alcaldia de la capital de la comarca debatran sobre el futur del municipi a radiocapital.cat, a Facebook Live i també a través del 93.8 de la FM. Però no deixem de parlar en clau electoral. Propostes concretes, en aquest cas, que arriben de Mont-ras. El senderisme i el cicloturisme i el turisme rural són els tres eixos amb què Acord Municipal per Mont-ras Alternativa Municipal es proposa despertar l'oferta turística del municipi. Mont-ras disposa d'una extensa xarxa de camins que transcorren entre boscos i camps de conreu, entre ells la Via Verda que connecta Palamós amb Palafrugell, Eugènia.
Aquest patrimoni és el que Martí Sabrià, alcaldable de la formació, considera que és una oportunitat excel·lent per despertar l'oferta del municipi, basada en el turisme tranquil. En aquesta línia, Acord Municipal per Mont-ras afavorirà la creació d'establiments de turisme rural i de restauració i, paral·lelament, construirà un espai d'aparcament i servei al costat de la Via Verda que va de Mont-ras a Palamós. També millorarà l'estat i la senyalització dels camins de tot el terme municipal i regularà els allotjaments turístics, especialment aquells que no compleixen amb la normativa vigent. D'altra banda, amb la finalitat de treure més visitants i potenciar el comerç local, Acord Municipal per Mont-ras també aposta per obrir el ventall d'activitats amb la celebració d'esdeveniments com la recuperació de la campanya gastronòmica de la cuina del Cargol i de la Fira de Vehicles d'Ocasió i també potenciar la Fira de Corpus.
3:09, ara sí, tanquem el capítol dedicat a les eleccions municipals.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Hi ha més notícies. La CUP va voler manifestar ahir en roda de premsa la denúncia dels atacs patits abans d'ahir per part de l'extrema dreta a Verges i va voler mostrar el més absolut suport als veïns i veïnes.
Supermatí.
A més, han convocat una concentració a Verges, Eugènia.
Sí, serà el proper dissabte 18 de maig a les 5 de la tarda per tal de fer front comú contra el feixisme i per exigir que la Generalitat posi mesures contundents per acabar amb les accions de l'extrema dreta. La CUP ha explicat que davant la passivitat i permissivitat del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya volien exigir que s'aturés la complicitat de determinats partits, institucions i cossos policials amb l'extrema dreta. Per altra banda, Ignasi Sabater, alcalde del poble, va voler manifestar que la seva candidatura no farà ni un pas enrere i que se seguirà treballant per fer front al feixisme des de les institucions i des del carrer. Natàlia Sánchez, també per la seva banda, que és diputada al Parlament de Catalunya, va demanar a la Generalitat que actués i que no permetés afectar la convivència dels veïns i veïnes i va assenyalar el paper dels aparells de l'Estat que faciliten la impunitat de les agressions feixistes.
En aquest sentit, ho hem explicat al començament, Quim Torra, el president de la Generalitat, s'ha expressat a través de Twitter. Diu, no podem cedir ni un mil·límetre davant del feixisme. Els grups que amenacen, agredeixen i volen atemorir ciutadans als nostres carrers ens tindran al davant. I afirma que per aquest motiu presentarà una denúncia en nom de la Generalitat contra els agressors de Verges d'aquest cap de setmana. I ara mateix falta un minut perquè siguin 9:15. I us expliquem més notícies. Ricard Font, l'exsecretari d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, és interrogat al judici pel Suprem pel fallit atracament del Mobi Dada, conegut com el Piolín, al port de Palamós. A les respostes de l'advocat de Josep Rull, Jordi Pina, Font responia que no havien rebut cap sol·licitud.
Bien, en relación a un buque, que es lo que nos interesa aquí, que es un buque cuyo nombre era Mobi Dada, se aportó esta documentación para solicitar hacer escala en el port de Palamós el 19 de septiembre del 2017?
En ningún momento.
¿Solicitó este buque oficialmente realizar una escala en el port de Palamós el 19 de septiembre?
En ningún momento.
De la declaració de Ricard Font en va fer un seguiment en Pedro Ruiz, que ens explica què més va dir en aquest judici al Tribunal Suprem, Pedro.
Doncs segons Font, que també és expresident de Ports de la Generalitat, no es va efectuar el tràmit administratiu corresponent, ni es va rebre cap carta, ni es va demanar a través de la disposició addicional desena de la llei de ports. No obstant això, Font va dir que informalment, a través d'alguns comentaris, semblava que el consignatari demanava atracar per reparar cabines en un període de 20 dies. En aquesta línia, l'actual president de Ferrocarrils de la Generalitat va assegurar que tampoc sabia que es tractava d'un buc d'estat perquè ningú ho havia explicat. Sobre el tràmit pertinent que cal fer per poder atracar al port, Font va detallar que cal presentar les característiques del buc, les assegurances i l'operativa que tindria aquest al port. Afirma que cap d'aquests documents es va portar a través de la plataforma Dueport. Una mesura excepcional i que obligaria a atracar el buc pot ser la sol·licitud de l'aplicació d'una disposició addicional de la llei de ports. Aquesta acció la pot emprendre el ministre de Foment, que pot al·legar i explicar que es fa per causes d'interès general, però que segons Font no es va produir. Per això va detallar que no es va permetre que el Mobi Dada atraqués a Palamós. D'altra banda, sobre el calendari del port, va asseverar que durant aquells 20 dies hi havia reserves fetes per nou creuers programades des de feia un any. Ricard Font va insistir, per cert, que si s'hagués fet el tràmit corresponent, l'autoritat portuària hauria permès l'entrada.
9:15 a.m. I us expliquem que un nen de 7 anys i veí de Sant Feliu de Guíxols ha trucat als Mossos d'Esquadra per alertar-los que ell i la seva mare estaven patint agressions. Segons ha pogut saber la cadena SER de Girona, un veí va ajudar l'infant a fer la trucada i de seguida un equip del cos de Mossos d'Esquadra s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Maria Monteis.
En arribar, la policia no va trobar el presumpte agressor i la dona, mare de l'infant, els va dir que no tenia intenció de posar cap denúncia. Segons han informat els Mossos, cap dels dos mostrava símptomes d'haver patit cap agressió i, per tant, no va ser necessària en l'assistència mèdica. La mare no parla el català perquè és estrangera, però gràcies a la traducció del menor ha pogut explicar als agents què havia succeït. Els Mossos han afirmat que es tracta d'una discussió de parella amb un menor implicat.
I més notícies al Supermatí. Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Dones de Palamós per tal que les dones tinguin o disposin de millor informació a fi d'evitar malalties. A fi d'evitar, més que a fi d'evitar, a fi de prevenir malalties i al mateix temps millorar la seva salut.
Les dues entitats han volgut unir esforços i desenvoluparan activitats formatives i divulgatives relacionades amb la salut de les dones. Ens ho explica Mònica Agustí, presidenta de l'Associació de Dones.
Unir esforços per tal d'impulsar, promocionar i desenvolupar activitats formatives i divulgatives relacionades amb la salut de les dones. En aquest sentit, el passat 29 de març ja vàrem celebrar una sessió amb el títol d'Osteoporosis, mites i realitats, impartit per la doctora Eulàlia Armengol, i esperem en el futur poder-ne realitzar-ne més.
Aquest conveni l'ha signat entre la Mònica Agustí, la presidenta de l'Associació de Dones de Palamós, aquí acabem d'escoltar, i també Lluís Puig, president dels òrgans de govern dels Serveis de Salut Integrats. Aquesta Associació de Dones de Palamós va ser fundada aquest mes de febrer i té per objectiu poder donar respostes a les principals inquietuds de la dona actual i oferir un punt de trobada d'aquest col·lectiu al municipi. Així doncs, comparteixen l'objectiu amb els Serveis de Salut Integrats i, de fet, ja el passat mes de gener també es va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Dones del Baix Empordà, dins d'una filosofia, aquesta dels Serveis de Salut Integrats, en la que es declaren amb un sistema d'actuació que vetlli per la millora de promoció i prevenció de la salut amb tota la comunitat, que integri perspectiva de gènere i fomenti la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.
8:34, efectivament, esteu fent tard, on sigui que heu d'anar a aquesta hora. Per tant, feu una via. Des de Ràdio Capital us acompanyem explicant-vos l'actualitat informativa de la comarca del Baix Empordà en aquest informatiu que es diu Supermatí, que matem cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9. I ara us expliquem que el proper 18 de maig començarà la quarta edició de Xics Gastronòmics de Castellplatja d'Aro i Segaró amb l'objectiu de difondre entre els infants i les seves famílies la importància que tenen els aliments per prevenir malalties com, per exemple, pot ser l'obesitat.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, des de Aro Impulsa, organitza aquestes activitats amb la voluntat de posar en valor el menjar de qualitat que a més a més ajuda a prevenir la desaparició de tradicions alimentàries locals i a lluitar contra la falta d'interès general per la nutrició i les conseqüències de les opcions alimentàries. A través de tres eixos, el consistori desenvolupa un pla d'acció al voltant d'aquestes jornades destinades als infants i les seves famílies, a més de voler potenciar el municipi com a destinació familiar. Es desenvolupa una campanya gastronòmica amb menús infantils a 13 restaurants, tallers i xerrades d'alimentació als centres educatius i, a banda, un programa d'activitats lúdiques i d'animació. Els restaurants preparen, gràcies a la Fundació Alícia, la seva proposta seguint la guia per a restauradors i famílies que vetlla per la cuina saludable i els productes de proximitat. Finalment, hi ha tallers de cuina programats per a infants de 7 a 12 anys per tal d'introduir-los en el món de la gastronomia. Xics Gastronòmic, a través de la Fundació Alícia, ha elaborat un programa formatiu que durant 5 dies es desenvolupa a les escoles Fanals d'Aro i els estanys de Platja d'Aro, Vall d'Aro de Castell d'Aro, a l'Institut Ridau, entre d'altres. Els participants poden fer tallers i demostracions de cuina a través de la piràmide dels aliments. La novetat d'enguany és que s'ha editat una guia que es diu Aplica't per a la prevenció de les lesions infantils, que es distribuirà entre els participants. El darrer eix de Xics Gastronòmics gira entorn al programa d'activitats lúdiques i divulgatives que s'adreça als infants i a les seves famílies per tal de treballar el concepte de l'alimentació i els estils de vida saludables. Aquesta edició s'allargarà fins al 9 de juny.
Gràcies, Maria Monteix, i no deixem de parlar d'alimentació, però en un altre àmbit, el del peix blau, i en un altre municipi de Platja d'Aro, saltem a Sant Feliu de Guíxols, perquè ahir es va presentar al Tinglado del Port de Sant Feliu la 27a campanya gastronòmica del peix blau ganxó, que tindrà lloc en diversos establiments de la ciutat entre el 17 de maig i el 16 de juny. I per parlar-ne, saludem en Salvador Calabuig, que és el regidor de turisme de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Senyor Calabuig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Calabuig, quins i quants restaurants hi participen?
Mira, aquest any tenim 17 restaurants, que són molts, eh? I aquests restaurants ofereixen durant aquest mes d'arc un menú de peix blau tancat, a un preu tancat, i n'hi ha d'altres, n'hi ha 7, que a més ofereixen també un plat de peix blau i un vas de vi.
Escolti, i en què consisteix aquest menú del peix blau ganxó? Òbviament el peix blau hi té protagonisme, però és un menú tancat o són menús diversos que es poden fer o que es poden degustar als diferents restaurants?
Sí, mira, ja des dels plats més tradicionals, que són el suquet de barat, el suquet d'anxoves, l'arròs amb sardines, fins ja... plats en què els restaurants hi posen la seva imaginació, la seva innovació. Llavors hi trobem cruixents, hi trobem espumes, hi trobem tota una sèrie de coses que van treballant agafant el peix blau i assimilant-ho a cuines com la japonesa, per exemple. I a partir d'aquí tenim menús, que són el típic menú de primer plat, segon plat, postres, etc., que va a partir de 20-25 euros, fins al menú de degustació, en 7 o 8 plats tots de peix blau, des del més innovador al més tradicional, que va sobre els 40 euros.
Per tant, vaja, oferta variada i diferent a cadascun dels àmbits, eh?
L'única condició és que sigui peix blau canxó, és a dir, peix blau del que es pesca a Sant Feliu de Guíxols. És a dir, producte no quilòmetre zero, sinó quilòmetre
sí,
zero.
Metre zero, gairebé.
Llavors, per exemple, sí que algú ofereix plats de salmó, però sempre hi ha d'haver algun plat també...
Salmó de...
És a dir, el salmó no és...
De Noruega de Guíxols.
No és canxó. No és ganxó. Per tant, aquest no l'hi trobareu dintre dels plats especials.
Dic Noruega de Guíxols, eh?
Exacte, no, això no. Això no és... la nostra campanya. La nostra campanya és una campanya amb pati, ja us ho dic, això, quilòmetre zero, de la nostra llotja, o si m'apures de les llotges del voltant, sempre d'aquesta part del Mediterrani, i que es cuina això a partir de la tradició i a partir de la innovació. I sempre és una cuina honesta i arrelada al territori.
Escolti, no sé si li estic fent un atracament amb aquesta pregunta, però, per exemple, ara fa tres setmanes, si no recordo malament, a Begús presentava la campanya del peix de roca i avui es presenta, bueno, i ara aquests dies es presenta el peix blau ganxó. No sé si podem establir moltes diferències entre un i altre, pregunto.
Bueno, hi ha moltíssimes de campanyes gastronòmiques, moltíssimes.
No, deia del tipus de peix, deia pel tipus de peix,
Bueno, és diferent. El peix de roca és molt diferent del peix blau. El peix blau és aquell que se'n va d'un costat a l'altre i va en bancs de peixos, i el peix de roca és el que està a les roques del nostre territori. És una espècie totalment diferent. El nostre és un peix que té unes característiques de greix i de textura de la carn que no és l'altre. Tots són bons, però en aquest cas nosaltres defensem el peix blau. I és molt difícil defensar el peix blau perquè té moltes qualitats, però només té un problema, i és que és barat. És dir, no barat, no barat, sinó que no val gaires diners, i això ens ha portat, que ens ha costat molt portar-lo a les cuines dels millors restaurants. Yeah. Això vam aconseguir. Estem fent menús de peix blau a 40 euros. Per tant, és una de les coses que ens proposàvem.
Home, el que sí és cert és que totes les dietes equilibrades inclouen el peix blau,
Sí, quan nosaltres vam començar fa 27 anys, la nostra batalla era convèncer la gent, que això ho sabé, que el peix blau no era dolent per la salut. No és que fos bo, sinó que no era dolent. En aquella època van començar així. Allò ens va ajudar el FROM des de Madrid, i ens va ajudar el Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Ens va costar molt. Llavors l'altre objectiu era això, portar-lo a les taules de qualitat dels millors restaurants. És una de les coses que fa que sigui una campanya, doncs, una mica més especial que les altres. Per nosaltres és més que una campanya gastronòmica.
Escolti, quants menús es venen en una campanya gastronòmica com aquesta? En els últims dos anys o l'any passat?
Sí, arribem a milers, milers. Abans, quan fèiem fins i tot festes funcionàvem molt, teníem unes festes populars i llavors havíem anat a Madrid, a Bilbao, a Andorra, a Barcelona, a Vic, a presentar-lo a Girona. Llavors en comptàvem uns 10.000 a la campanya.
10.000, Déu-n'hi-do.
No, perquè feien dinars a l'engròs. Ara només fem a tipus restaurant, i si comptem els pastets i així que oferim, doncs més de 1.000 sí que els fem, és molt bo en aquesta temporada.
Aquesta i altres campanyes gastronòmiques que es fan al llarg i ample de casa nostra tenen allò per objectiu, en molts casos, donar a conèixer el producte, però també desestacionalitzar una mica la temporada turística. Sant Feliu és, òbviament, una població eminentment turística. Com porta la preparació de la temporada?
Bé, aquest any, de fet, fins ara ja ens ha anat bastant bé, perquè nosaltres ara la temporada ja la comencem abans, perquè hem aconseguit que el turisme de natura, el turisme relacionat amb el cicloturisme, ens funciona molt bé. Això ha permès que hotels que fa 4 o 5 anys tancaven en acabar la temporada, fa un parell d'anys ja hagi allargat, i ara en aquests moments no tanquen tot l'any. I això ens produeix, doncs, que bona part d'aquesta gent es quedi aquí a Sant Feliu i que d'alguna manera al llarg de la temporada hi hagi més establiments oberts. Per tant, fins ara ens ha anat bé per la qüestió del cicloturisme, i ara es preveu una temporada més o menys com la de l'any passat. No tan bona com la que fa dos anys, però sí una bona temporada turística. Nosaltres també d'aquí a poc obrirem el Thyssen, l'exposició Thyssen que fem cada any, que l'obrirem el mes de juliol. El mes de juliol també comença la Porta Ferrada. Bé, tenim una temporada que sembla que pinta bé.
Deia, tenen alguna previsió de percentatges d'ocupació des d'ara fins a abans no comenci el pic de la temporada alta d'estiu?
No, mira, els hotels és que no estan tots oberts. Els hotels que estan oberts, doncs ja els hi donen estan bé, perquè ara deuen estar sobre el 60-70% d'ocupació, i alguns que es dediquen eminentment al cicloturisme en aquesta temporada, aquests estan fins i tot més alts. Per tant, això és molt bo. I el que ens interessa és que la majoria d'hotels vagin obrint tot l'any. Ara d'aquí a poc s'obrirà un nou hotel, l'hotel Elkia, de 4 estrelles superior, que conjuntament amb el que fa s'ha obert fa uns mesos, l'hotel Home, que té 24 habitacions, on això ens va allargant la temporada. Nosaltres és molt important que hi hagi hotels oberts tot l'any, més que res pel comerç, per la gastronomia, perquè així nosaltres funcionem molt millor.
Estem parlant amb en Salvador Calabuig, que és regidor de Turisme de Sant Feliu de Guíxols. Senyor Calabuig, jo ja fa temps que dic que, i ningú m'ho acaba de comprar, però amb tanta campanya gastronòmica potser valdria la pena muntar alguna espècie de congrés d'endocrinòlegs, i això també ja allargar la temporada.
Sí. Els congressos també s'interessen. D'endocrinòlegs, el que sigui. Fa una setmana van tenir el Congrés Mundial d'Arxivística, hi havia més de 300 arxivers en el món que van acabar muntant les festes, ens van omplenar els hotels, ens van omplenar el teatre i també ens interessa del que sigui el congrés.
Salvador Calabuig, regidor de Turisme de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre'ns la 30 de la nostra trucada per parlar d'aquesta campanya de gastronòmica del peix blau ganxó. Deia gràcies i que vagi molt bé.
Bueno, i una cosa, ahir el van presentar a la premsa i dissabte a les 11 del migdia a la Rambla farem una degustació de peix blau per tothom, per tant esteu tots convidats a que vingueu.
Doncs gràcies, li prenem la paraula i allà estarem.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Us esperem.
Adéu-siau. Són 8:45 del matí. I abans d'acabar el resum informatiu tenim temps també per fer un apunt per la informació esportiva amb en Dani Pagès, perquè ahir es va presentar el míting internacional d'atletisme. Dani,
bon dia des de Palafrugell. El proper dissabte, 18 de maig, es disputarà a Palafrugell el 27è míting internacional d'atletisme i campionat de Catalunya amb la presència de 700 atletes. Enguany, la prova se centra en categoria juvenil, també anomenada sub-18, que comprèn atletes nascuts entre el 2002 i el 2003. En concret, atletes de 15 països s'han inscrit a la prova atlètica. Per primera vegada, atletes de Malta participaran al míting de Palafrugell. El míting internacional d'atletisme juvenil es va presentar ahir a la tarda a l'estadi municipal de Palafrugell, amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de la localitat, Josep Pujols, director dels Serveis Territorials d'Esports de la Generalitat de Catalunya a Girona. També hi era el diputat Joan Carles Salgàs, diputat d'Esports de la Diputació de Girona. També hi era el president de la Federació, Joan Vinuendes, i Pau Lledó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell. D'altra banda, degut a la dificultat de calendari, l'organització ha arribat a un acord amb la Federació Catalana d'Atletisme per disputar conjuntament el Campionat de Catalunya de la categoria, amb la qual cosa el programa s'allargarà matí i tarda. Prioritàriament, però, les proves del míting es disputaran durant la tarda. Gràcies a la iniciativa, més de 500 atletes lluitaran per les medalles en les 19 proves de categoria femenina i 19 de masculines que comprèn el campionat. A les proves de la categoria sub-18 s'hi han afegit també diverses proves de categories inferiors, així com dues proves de 100 metres reservades a atletes amb discapacitat psíquica. En concret, els atletes del Special Olympic s'han inscrit en aquestes dues proves 5 noies i 4 noies provenents del Centre Especial Tramuntana de Palafrugell. Una iniciativa, doncs, d'aquest míting, en aquest 27è míting internacional de Palafrugell.
Gràcies, Dani Pagès. 8:45 de 9 del matí. I en aquest punt saludem en Toni Llobet. Toni Llobet, bon dia.
Bon dia.
Avui estrenem secció i ho fem acompanyats de la gent de Sos Costa Brava, que són molt actius en aquesta denúncia contra la destrucció del litoral de casa nostra. Com sabeu, han editat una guia per explicar quines són les espècies que estan amenaçades a casa pel que fa a la desaparició dels seus hàbitats. Doncs ens hem proposat explicar-vos una mica quines són aquestes espècies, on viuen, com són aquestes espècies en perill i per conèixer millor què és el que ens estem deixant perdre. Cada setmana parlarem amb un biòleg expertíssim amb cadascuna d'aquestes espècies. Avui saludem en Toni Llobet, que és aquí, tenim el telèfon. Toni, d'entrada, motius pels quals heu fet aquesta guia?
Els motius són per posar allò en imatges i fer arribar al màxim de gent possible les espècies, la fauna i la flora amb la que compartim espai a la Costa Brava i amb la que compartim atractiu natural, no? I fa de la Costa Brava una marca de qualitat ambiental i que per l'excessiva pressió que hi ha estan d'una o altra forma en perill.
Uh-huh. Escolta, qui ha participat en l'elaboració d'aquesta guia?
I aquesta guia va sorgir amb en Sergi Nus, que és coordinador de SOS Costa Brava, entre altres gens, i jo mateix, que sóc il·lustrador de natura, faig guies d'aquestes de flora i de fauna, va sortir la idea d'això, d'il·lustrar el patrimoni natural que tenim. Llavors, hi ha col·laborat molta gent, tant de la Universitat de Girona, bàsicament, experts, tant de la Facultat de Biologia, experts en natura, com també, perquè la miniguia té una cara B, que és un mapa, experts en geografia. És una guia que té dues lectures, no? Les espècies i els paratges. Però si ens centrem en les espècies, han estat biòlegs i naturalistes amb dècades d'experiència que deixen, amb coneixedors de la fauna i la flora de la Costa Brava.
De fet, als actes de Sos Costa Brava és habitual veure un roll-up, un cartell desplegable amb imatges, amb gràfics, que, no sé, pel que dius el deus haver fet tu, de quines són les espècies que es poden perdre.
Exacte, és la versió pòster d'aquesta guia. Pensa que també n'hem escollit 50, que és un número rodó, i hem fet una mica de tria perquè n'hi ha moltes més. Per desgràcia, també és cert que hem posat espècies que allò no estan en perill d'extinció com els orangutans o com els rinocerons, com, per exemple, doncs, la rosella, no? Que és una flor que, evidentment, no s'està extingint, però sí que cada cop costa més de trobar camps i vores amb roselles, no? En aquest cas, per l'efecte dels herbicides. Per tant, és un poti-poti d'espècies de tota mena, des d'icòniques fins a desconegudes, des de superamenaçades, com més aviat allò en regressió, i són aquestes les que són la guia.
Escolta, i per què ens ha de preocupar la desaparició d'aquestes espècies?
Mira, quan vam fer una de les presentacions de la guia, en Xavier Quintana, professor d'ecologia aquàtica de la Universitat de Girona, explicava molt bé que les espècies formen part d'un engranatge que són els ecosistemes en els quals nosaltres estem instal·lats. Cada espècie és com una peça, no? Com una peça d'un mecano. I la pèrdua d'espècies és anar perdent peces. És com si estem pujats en una gran estructura mecànica feta de cargols i de tota mena de peces. Si anem perdent, ostres, cada cop és més instable i insegur aquesta estructura viva, no?, en la qual vivim.
Si anem perdent un llençol a cada vegada, quedarem sense roba, eh?
Exacte. A mi també m'agrada explicar-ho que la biodiversitat, no?, la diversitat d'espècies, és com les cartes que tens per jugar una partida de pòquer. Doncs, si et van traient cartes, hosti, cada cop tens menys opcions de jugar una partida d'una altra. Si ve canvi climàtic i hem perdut espècies de plantes que creixen a les dunes de la platja i que les protegeixen, de fet, dels temporals, perquè està demostrat que quan més vegetació pot créixer a les dunes, més aguanta, per exemple, l'arribada dels temporals, doncs si perdem aquestes plantes, perdem capacitat de retenir sorra. Si perdem la Posidònia al fons del mar, que també reté la sorra i és un lloc on crien multitud d'espècies, sèpies, peixos de tota mena, estem perdent la guarderia, no? la llar d'infants dels peixos que després voldrem menjar. Yeah. Vull dir, totes les espècies juguen un rol, no? Les òlives, una altra espècie que també surt a la guia i que pateix molt de l'ampliació de les carreteres perquè mor atropellada, no? O de la intensificació agrícola. Doncs l'òliva menja centenars de ratolins cada parella a l'any, no? Doncs és un controlador de plagues que tenim gratuït. Fins al nen ventilant cada 2x3 i el substituïm per verí, malament anem, no?
Escolta, volia preguntar-te, no sé si teniu controlades quines són aquestes espècies que hi ha en el nostre litoral i que estan més amenaçades. D'entrada, quines són aquelles activitats humanes que les posen més en perill i què es pot fer per revertir aquest perill cap a aquesta espècie?
Després n'hi ha moltíssimes, no? Una d'icònica que té poc a veure amb l'urbanisme, els seus problemes, és el corall vermell, no?, de la Costa Brava, que malgrat tot encara donen permisos per capturar-ne. Però, per exemple, l'Òliva seria, no?, aquest rapinyaire nocturn, seria un cas clàssic d'espècie amenaçada, això, pel trànsit. Moltes espècies d'ambients aquàtics d'aigua dolça, no?, d'estanyols, basses, rieres, penseu que hi ha un ús de l'aigua increïble, a través de pous, per consum de boca, també de rec, també de jardí, que és un problema d'aquest model de segona residència amb el tros de gespa i l'aigua que es fa servir i es s'accés als aquífers. Moltes espècies d'ambients aquàtics, amfibis, petits peixos que tot el món només trobem al litoral mediterrani de la Costa Brava i una mica més enllà, com el sartet, aquestes potser serien les espècies més amenaçades, no? I els factors que més amenacen és l'ús intensiu de l'aigua i la contaminació dels aquífers fruit de l'activitat humana, també l'ocupació del territori litoral, la franja litoral és super estreta i fràgil, no?
Però escolta, i en el nostre dia a dia què podem fer per evitar aquesta destrucció?
Doncs una... podríem fer moltes coses, no? Una barbaritat que es fa massa sovint de bona fe és alliberar espècies invasores als ambients aquàtics, tortuguetes, peixets, no faran res, doncs té un efecte relatiu. Una altra és actuar com a ciutadans responsables.
Però, disculpa, Toni, però això passa? És a dir, hi ha gent que agafa una tortuga d'aquestes de casa i l'allibera, allò, no passa res.
Es podria dir que passa a les millors famílies, en el sentit que, ho dic perquè jo em dedico això, de la divulgació de la natura, i la meva pròpia germana alguna vegada m'ha dit, hòstia, una tortuga, no sé què fer-ne, què en puc? Vull dir, hi ha un gran desconeixement de l'impacte que pot tenir un gest tan aparentment innocent com deixar anar un animal exòtic a la natura, no? Això pot tenir un efecte multiplicador supernegatiu. I l'altre que et deia, actuar com a ciutadans responsables del nostre futur i fer pressió, donant suport per exemple, aquesta campanya de S. Costa Brava, perquè tinguem un altre model d'ocupació del territori no tan expansiu i agressiu, no? Vull dir, el suport d'aquestes campanyes té un efecte real després en les lleis que fa el Parlament i, per tant, en el devenir del nostre país, no? Això seria un altre... Clar. Una altra de les coses que podem fer, no?
Escolta, bueno, tot són males notícies o hi ha alguna espècie a casa nostra que es va recuperant? I quina és?
S'ha de dir, per exemple, que l'espècie que surt a la portada, el corriol camanegre, que és un ocellet molt petit, molt bonic, que creix, que viu a les platges i fa el niu a la sorra, és una espècie que evidentment està perpètuament amenaçada per l'ús intensiu de les platges, perquè ni és la sorra i un gos que es passeja per la sorra o algú que estiga per dintre les dunes li pot fer mal. Però és cert que la protecció que li han ofert els parcs naturals i la regulació de l'accés a la platja ha fet que aquesta espècie s'hagi recuperat. Per tant, és com l'exemple de que amb voluntat i amb regulació i controlant-nos una mica, no?, posant-nos uns límits com a societat, podem revertir certs processos també. No tot està necessàriament perdut.
Doncs ens agafarem això, perquè entre el que està passant al litoral i aquest tipus de notícies que ens arriben, el panorama és desolador.
Sí, però és això. La notícia és que també ens podem autoregular, també podem actuar amb sentit comú i amb una certa contenció, i quan ens fan aparcar a 40 metres de la platja, no queixar-nos, i quan ens fan passar per un corrilet entre les dunes i no ens podem posar per qualsevol lloc, entendre que amb això estem conservant una fauna super fràgil i valuosa i també una flora que quan vinguin els temporals de llevant ens protegirà les dunes, no? Vull dir que sí que hi ha un cert marge de maniobra si som civilitzats. No tot és exactament perdut, crec jo.
Toni Llobet, membre de SOS Costa Brava, gràcies per sumar-te a la família del Supermatí i cada setmana anirem parlant d'aquest tema per veure si podem posar el nostre petit gra de sorra per conscienciar una mica més a la gent del que tenim i que no ens hauríem de deixar perdre. Que vagi bé i fins la setmana que ve.
Vinga,
adéu-siau. Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí res, 2 minuts seran les 9 del matí. Tenim temps encara per fer un repàs a l'activitat cultural de casa nostra. Avui a la tarda al Museu de la Mediterrània arriba una nova conferència sobre arqueologia, Martí Seguer.
Dins el cicle de conferències d'arqueologia que organitza el Museu de la Mediterrània cada dimecres i durant tot aquest mes, avui descobrim Santa Maria de Palau, a càrrec de Ferran Codina. Per cert, que demà l'entrevistarem al Supermatí i ens en donarà tots els detalls.
I a Platja d'Aro, al Parc dels Estanys, hi podeu veure 30 anys d'escultura de José Luis Pascual.
Amb la vintena d'escultures de gran format que figuren en aquesta exposició, l'artista pretén fer un repàs dels 30 anys de la seva carrera, en els quals fonamentalment s'ha basat en el ferro com a mitjà d'expressió. Va començar treballant la fusta i els elements acoplats, més tard el cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, tallat, dibuixat i finalment doblegat. El seu món artístic està poblat de temes que es repeteixen i es conjuguen, com l'Empordà, els xifrers, la lluna, la dona i els animals que ens acompanyen. Avalen la seva trajectòria les més de 100 exposicions individuals nacionals i a l'estranger i les seves innombrables obres col·lectives.
Gràcies, Martí, marxem! Marxem, com sempre, fent un repàs a la previsió meteorològica perquè n'estigueu al cas. Albert Aparicio.
Temps novament assolellat avui amb una temperatura màxima més baixa que ahir, assolint valors màxims d'entre 17 i 19 graus. Cap a migdia s'imposarà el vent de gregal amb força entre feble i moderada. I per demà continuarà, en general, dominant el sol, però arriben canvis per divendres amb baixada notable de la temperatura i pluja.
Doncs temps de vent de gregal que s'acosta a casa nostra. Tornarem demà a les 8. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies a tots els que ens escolteu per fer-nos confiança i gràcies als que seguiu els debats electorals i que tripliqueu la nostra audiència aquests dies. Que vagi molt bé. Fins demà. Bon dia i sort.